Formatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més al resum de l'actualitat local de l'Escala. Us parla Abel Font. Això és l'informatiu Veus. Dilluns, 21 d'octubre, una vintena de persones ressegueix a la costa del Parc Natural entre les Planasses i Cala Ferriol, tornant a port en vaixell en la sortida anomenada l'Escala Contrast de Paisatges. És una iniciativa de l'ADEP amb participació de creuers Mare Nostrum i Terramar Natura i Cultura. En el trajecte de tornada ja en barca, el guia de la sortida, Xavi Camps, de Terramar Natura i Cultura, ens en feia 5 cèntims, ahir ens explicava i feia balanç de com havia anat la sortida.
Doncs la veritat és que ha sigut una caminada, una sortida fantàstica. Hem enganxat molt bon temps, hem enganxat un molt bon paisatge, un molt bon grup, i això ha fet que hàgim fet una sortida aproximadament d'unes 3 horetes, on hem sortit des de la Clota, hem passat per les Planasses, hem aprofitat per explicar moltes coses, des de geologia, vegetació, història, paisatge, assentaments, tot allò que anàvem trobant, perquè servien les plantes, tema de qualsevol cosa que en el grup era d'interès, com tot el tema de búnquers, on també hi hem fet una bona esmorzada en allà, i aproximadament amb unes 3 horetes, 2 hores i escaig reals de camí, i amb 3 horetes, amb explicacions i tot, hem arribat fins aquí a Cala Ferriol, que a més ens hem trobat doncs, amb una mar tranquil·la, pausada, amb una mar amb aquest bon temps que fa doncs, absolutament planera, on hem estat una estona descansant aquí a Cala Ferriol. Ens ha vingut a recollir la barca, on aquí sí que ja hem aprofitat per tastar producte local, com són les anxoves de l'Escala, amb pa amb tomata i oli, i a partir d'aquí molta xera, molta diversió, i ara de retorn ja cap a l'Escala per poder descansar. L'entorn de l'Escala, el bo que té és això, és que s'hi pot venir tot l'any, i una demostració precisament són aquestes caminades que es poden fer a l'entorn de l'Escala, que a res de l'Escala pots trobar des de patrimoni històric, com és el tema dels búnquers, o a distància, com pot ser la Torre Montgó, o fins i tot que es divisa fins al Castell del Montgrí, però tant patrimoni arquitectònic com la Pedra Seca o altre patrimoni com barraques, etc., que tu pots divisar durant el camí, i després molt de patrimoni geològic i natural que tu pots gaudir amb aquests boscos notges, però sí que estan molt, molt frondosos i molt molt a punt de poder ser vistos i gaudir per una sortida d'aquestes. Per tant, a molt poc de l'Escala es poden fer moltes rutes com la que hem fet avui per gaudir d'un paisatge meravellós.
Més de 200 participants i 750 euros recaptats a la primera caminada nocturna solidària per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama. Es va fer dissabte passat. La Junta Local de Catalunya contra el Càncer havia proposat una caminada ran de mar. L'Escala va il·luminar de rosa la Casa del Gavià dins la campanya Suma't de Rosa. Suma't al Rosa. Escoltem les veus que sonaven en aquesta notícia. Eren les de Carme Pérez, de la Junta Local contra el Càncer, i les veus de dues participants, la Berta i la Jana.
Estem molt contentes perquè bueno, no ens esperàvem aquesta afluència de gent. És la primera vegada que organitzem aquesta caminada solidària, que era per recordar que avui és el Dia Internacional del Càncer de Mama. A més, avui era el dia que s'il·luminaven espais emblemàtics i l'Escala ha triat el Gavià, que ens ha quedat il·luminat de color rosa. I estem molt contentes perquè hem tingut una participació de 250 persones i tot el que recaptem anirà per, ja ho sabeu, no? Per la investigació contra el càncer, i que és el nostre objectiu.
I doncs hem participat en aquesta cursa perquè em sembla que és una molt bona causa.
I he participat en aquesta cursa i hem sigut les primeres en arribar.
Agrair la col·laboració de Flama 91, que ens ha ajudat a muntar tota aquesta moguda. Ens ha marcat el recorregut, ara ens han ajudat a muntar la paradeta i, a més, aquest matí ens han fet una aportació econòmica de 860 i poc més euros, que són de molt agrair. Moltes gràcies.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 22 d'octubre, L'escala ha representat la Badia de Roses al Japó, en el marc en general de l'Assemblea de l'Associació Badies Més Velles del Món. Durant l'assemblea, les representades locals es reunien amb membres de la Badia de Santander i Kyoto per tal d'establir nous vincles turístics. Ens ho explicava la regidora de Turisme de l'escala, Marta Rodeja.
I durant aquest dia s'han tractat temes com el turisme sostenible, la comunicació entre els membres del club i tot un seguit d'accions que s'han acabat dipositant en la declaració de Toyama. Mantenir el vincle i generar doncs, potser accions conjuntes com ara fer una visita allà o que ells vinguin a la nostra badia, intercanviar experiències d'empresaris doncs, d'èxit que hagin tingut beneficis en allà i que es puguin ser idees que es puguin aplicar aquí o a la inversa. I també en Kyoto, que és una badia doncs, que té una població similar a la nostra i que en períodes doncs, d'estiu o de temporada alta doncs, també augmenten molt de turisme, doncs, també hem intercanviat experiències i hem valorat els pros i contres de cada situació.
El regidor de Serveis, Robert Figueres, deixa entreveure increments als rebuts d'escombraries i de l'aigua provocats per les millores que es volen incorporar en els nous contractes de prestació d'aquests serveis. També confirmava en l'entrevista de dilluns a l'espai La Casa de la Vila que l'Ajuntament ha adquirit ja dues gàbies i un lector de xips per al control de gossos abandonats al carrer. Gàbies i lector de xips que gestionaria la policia local. Robert Figueres.
Sempre intentem contenir els pressupostos, però nosaltres el tema econòmic sí que el portem, estem molt i molt alerta amb aquest tema i sempre intentem no augmentar el dèficit de l'Ajuntament, sinó reduir-lo, no? Però sí que és veritat que augmentaran partides com les escombraries, augmentarà la neteja de plages, perquè amb els nous contractes, per exemple, una partida important que augmentarà no és la quantitat que és el tema de jardineria i d'esbrossats. I intentarem pues, tenir-ho molt més net això i augmentem la partida per tenir més personal, sobretot amb les puntes de temporada d'estiu. I s'haurà d'anar fent una puja progressiva del rebut, perquè tots aquests serveis és com el tema, com les escombraries, com l'aigua, s'han de finançar amb la gent ha de pagar pel servei que es don, com l'escola Bressol, com el que sigui. Però com que aquí l'Ajuntament, per sort, econòmicament, aquests últims anys s'ha fet una gran feina i de tresoreria anem molt bé, la nostra intenció és l'Ajuntament, amb inversió, assumir una part important de la despesa i que el rebut de l'aigua, a poc, anar ajustant el que costi amb el que es pagui, però que n'hi hagi una puja molt important. Volem augmentar freqüències de recollida. Per exemple, en temporada alta, en cap de setmanes, si se'n feia de quines zones, doncs n'haurem de fer 3 o 4, perquè allò que es veuen els contenidors desbordats, doncs això no pot passar. Abans no passava i ara cada cop passa més. Volem augmentar més també la neteja del carrer, tant amb la màquina escombradora que neteja com amb la gent que escombra, per allò que dèiem de la sensació de netedat. En el nou contracte també canviarem tots els contenidors, que també és molt important. Volem també fer una partida important amb el tema del reciclatge i pues, tot això estem preparant aquest plec que ho engloba tot i a partir d'aquí pues, hem d'intentar tenir el màxim nivell amb neteja. Bueno, és el mateix que parlàvem, no podrà haver-hi tampoc un augment molt alt, s'haurà de provar i anar pujant progressivament, però sí que és veritat que nosaltres cada any ara, com fem les ordenances, pues, s'aproven totes les taxes que es paguen i ja nosaltres normalment el pugem el que puja l'IPC, més o menys, o intentem que amb el que es paga financi el cost que té. Per tant, home, d'un tema que és un tema legal, que hem parlat amb ells i hem intentat arribar a un acord. Estem obligats a fer-ho, doncs, pues, muntar el xou que es va muntar i a més no explicar-ho bé a la gent. Nosaltres què vam fer? Vam optar per el silenci, per aprovar-ho el pla i després ens vam explicar. I després molta gent va dir, home, doncs això ho havia explicat, es havia d'haver explicat abans. Bueno, nosaltres portem una cosa a pla i quan s'aporta a pla s'explica. El que no es pot fer és la manera que ho va fer. Sí que és veritat que es podia fer molt abans, però d'aquella de la darrera reunió que es va tenir es va comprar. Per tant, hi haurà el lector de xips que quan la policia drobi un gos, doncs el primer que farà és llegir-lo i mirar el xip, mirar si el propietari se'l poden localitzar i poder també ens trobem molt de problemes d'aquests. Aquesta senyora està en el Consell Comarcal, l'Enda Estrems, i es va fer una votació per aprovar el conveni del Consell amb la gossera i ella no hi va votar en contra. Per tant, són coses que no s'agafen per enlloc. Resulta que quan estàs allà al Consell Comarcal no hi votes en contra i després a l'Ajuntament d'aquí a l'Escala muntes tot l'enrenou que muntes. Pues, per tant, a vegades s'ha de tenir una mica de coherència.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 23 d'octubre, més de 150 litres per metre quadrat de pluja, combinats amb temporal de llevant, tornen a provocar els problemes habituals de cada ploguda intensa a l'Escala. Les zones del Pla de Montgó, en Riells, el Rec del Molí i el Riuet són les més afectades. L'escola L'Escolapi i l'escola Bressol Vallmanetes van estar sense llum fins poc abans de les 11. Ens ho explicaven a l'informatiu les veus de Robert Figueres, sobretot les afectacions, i de Sergi Corral, les dades concretes d'aquest episodi de temporal.
Molta aigua, tot i així les bombes, tot el sistema de bombeig que es va muntar està funcionant i està trebent l'aigua. Hi ha l'esplanada de Francesc Macià entre la gasolinera i l'escorxador tallada, aquesta nit estava tallada també perquè ha quedat també aquesta zona inundada, i alguns carrers com carrer Ginesta, carrer Ricardell també han patit molta aigua, i el sistema de bombes del Ginesta així també ha funcionat bastant bé. Ara mateix sembla que es va poc a poc va buidant una mica, però clar, hem de recordar que ha plogut molt i molt, sobretot aquesta tarda i nit ha plogut molt. El tema de la llum, aquest dematí, a les 9 del matí, al començar el col·legi L'Escolapi al Vallmanetes, tampoc hi havia llum, perquè ahir, al vespre, va petar el transformador d'aquí al costat del camp de futbol, que és el que està tocant L'Escolapi Vallmanetes, i també el transformador d'aquí al Docado. Es van tenir avaria. La companyia de la llum està tota la nit arreglant-ho, i aquest dematí a les 9, els col·legis no sabien si començar la classe o no. Hem trucat a la companyia elèctrica i ens han dit que en una hora, hora 30, tornaria a haver un altre cop llum. Sembla que ara mateix ens diuen que fa 10 minuts, un quart d'hora, que ha tornat a arribar la llum. Per tant, les classes es podran tornar a fer amb normalitat, i veure si a poc a poc es va recuperant totes aquestes apagades de llum i avaries que també hi ha de la companyia elèctrica, que sembla que mica en mica els van solucionant. Sí, home, la veritat és que ha plogut molt i molt, i hi ha coses que no es poden preveure. Estem veient coses que passen al resta de Catalunya que són molt pitjors que les que hi ha aquí. Per nosaltres, per exemple, amb el sistema de bombeig muntat instal·lat a Montgó, tot i que està funcionant i està trebent molta aigua, ha quedat també l'aigua bastant inundat. Per tant, això què vol dir? Que si no es haguessin fet aquestes actuacions, estaríem parlant de situacions molt més greus i carrers o zones tallades per molt més temps. Per tant, és una situació excepcional, ha funcionat tot més o menys com ha d'anar, ara ja ens estem posant al dia, ha caigut també un arbre bastant gran al carrer Baget, que ara els serveis de la brigada ja l'estan trebent també, per tant ha fet destrossa, ha fet avaria. I el tema que també ha preocupat més també ha sigut el de la llum, perquè escola sense llum o habitatges així també és un tema que no ens influeix directament a nosaltres, però nosaltres hem fet la gestió amb la companyia d'Endesa, la companyia elèctrica, i sembla que ja ho estan pràcticament arreglant tot. Ja el dilluns es va fer una tasca prèvia de neteja d'imbornals, obrir imbornals i marcar-los amb cons, i tot això ha ajudat a que l'aigua marxés molt més ràpid i no hi haguessin també tant de carrers o tallats o inundats. També ahir a la tarda, durant l'episodi de pluges, moltes tapes es van aixecar. De seguit, ja amb la policia i el servei de brigada, automàticament passem a posar cons o a tapar-los, i són totes aquestes situacions que, si s'actua amb una mica de prevenció, com estic explicant, o del moment que passa, doncs tot això ajuda que el problema sigui més lleu.
Aquesta és la situació de danys i d'afectacions provocats per la pluja a l'Escala. Però fins a quin punt s'ha tractat d'una episodi extraordinari de llevant? Per saber-ne més, connectem amb el nostre home del temps, amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Abel.
De bon matí portàvem acumulats més de 150 litres per metre quadrat, en moments puntuals de gran intensitat. Això és més de 5 litres metre quadrat i minut en alguns moments d'ahir a la tarda i la nit passada. Hem viscut un episodi que es pugui qualificar d'històric de pluja i de temporal, Sergi?
El temporal que hem viscut entre ahir i avui aquí a l'Escala el podríem qualificar com de categoria extra. Aquestes quantitats de pluja tan importants, superiors als 150 litres per metre quadrat, i sobretot amb aquestes intensitats tan elevades, torrencials, no és un episodi que es doni tots els anys, però no el podrien qualificar com excepcional, ja que el tenim precedents en anys més recents i fins i tot en episodis històrics encara més importants. Qualificaríem com amb un episodi de pluges molt importants i típicament mediterrani per aquestes dates de la tardor on ens trobem.
Ens quedem amb aquest qualificatiu, episodi molt important, però amb què l'hauríem de comparar? Amb anys passats, quan hauríem de recular per trobar episodis semblants?
Precisament per trobar una comparació possible, ens hem d'anar als mesos de novembre i dels darrers anys, podríem dir, del 2011, del novembre del 2011, del novembre del 2013 i a finals de novembre del 2014. En aquestes tres altres situacions s'han donat casos de quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat en episodis de 2-3 dies de durada i quantitats diàries de pluja que han superat els 60 a 80 litres per metre quadrat. Recordem que en aquest cas, en el d'aquests dies, ahir es van superar els 80 litres per metre quadrat i avui s'han superat els 60 litres. Per tant, estem parlant d'un episodi de pluja molt important, però com hem dit abans, en cap cas excepcional o històric.
A dia d'avui, doncs, Sergi, hem o podem ja donar l'episodi per acabat? Remet el temporal?
És un temporal que a partir d'avui a migdia ja va remetent, ja va a la baixa. Aquest dematí encara hem tingut les darreres fuetades del temporal, però a partir de la tarda fins i tot el cel s'ha d'anar aclarint i demà donarem pas a una jornada totalment diferent a la d'avui, fins i tot amb moltes estones de sol. També té tendència a remetre al temporal de mar, que avui a primera hora encara rondava els 3 a 4 metres d'alçada i al llarg del dia d'avui ha d'anar baixant fins als 2 metres i demà situant-se entre 1 i 1 metre i mig d'alçada. Encara persistirà la mala mar i sobretot amb una poca transparència de les aigües, una aigua molt bruta per la port dels rius, també que s'allargarà uns quants dies més.
Gràcies, Sergi. Gràcies. De moment seguim parlant-ne d'aquí a uns minuts a l'apartat de previsió meteorològica, llavors ja veient què ha de passar demà i mirant també ja cap a les portes del cap de setmana. Moltes gràcies.
A reveure, Abel. Que tingueu molt bon dia.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 24 d'octubre. La Junta de l'Associació El Rosetó, entitat encarregada de la cavalcada de Reis i del Via Crucis, vol deixar-ho. Així ho explicaven a la reunió extraordinària que es va celebrar ahir al vespre. Abans de la reunió, a l'informatiu de dijous, vam escoltar els arguments de Jaume Callol, president de l'entitat. De fet, una entrevista on apuntava que el Rosetó garanteix que hi hagi cavalcada aquest any, hi hagi o no hi hagi relleu a la Junta del Rosetó. No així el Via Crucis Vivent de Setmana Santa, que si no es produeix aquest relleu, podria deixar de celebrar-se. Jaume Callol.
No, a veure, el motiu, vull dir, no n'hi ha cap allò que diguis és que hi ha mal rotllo, que hi ha... No, senzillament que ja portem una colla d'anys a la direcció i a davant, i arriba un punt doncs, que has de trobar un relleu. Per què? Perquè nosaltres ja comencem a tenir una edat i a més creiem que el jovent pot aportar noves formes de fer les dues festes. A veure, si d'aquesta reunió no surt cap relleu, que jo m'agradaria que sí, però si no sortís, a veure, senzillament l'arribada dels Reis Mags, això sí que està garantida, col·laborarem amb perquè els Reis Mags puguin arribar amb els nens de l'escala, i després el Via Crucis ja seria una altra qüestió que després s'hauria d'acabar de parlar amb tota la Junta a veure què fem. Però en principi hauria de ser després que el poble decidís a veure què. A veure, en aquesta reunió estan convocats tota la gent que col·labora amb els Reis i tota la gent que col·laboren amb el Via Crucis. I esperem que tant d'una banda com de l'altra ens vingui molta gent perquè a veure si entre tots pues surt algú o alguns que vulguin portar a la direcció del Rosetó.
La sortida programada per aquest mes de novembre des del grup El Cert amb el Teatre per gaudir de l'espectacle del Mago Pop canvia de data. Un problema informàtic amb la reserva d'entrades així ho obliga. Finalment, la data serà el 16 de gener.
Doncs, degut a un problema informàtic, la central de reserves ens va avisar de que la reserva que teníem feta pel grup de l'escala de 94 persones havia quedat desconfigurat, havia quedat anul·lat. Llavors, les 50 entrades primeres, perquè la reserva es va fer amb dues tongades, primera una de 50 entrades i una segona de 35, més o menys. Llavors, al fer aquesta ampliació d'entrades, la primera reserva de 50 i pico va quedar com anul·lada. Llavors, la segona reserva de 30 i pico va quedar confirmada, però amb les entrades aleatòriament escampades per la platea. Llavors, això vam considerar que no era una sortida de grup, a part que quedaven molta gent sense entrades, tot i que ja estaven pagades moltes d'elles. Llavors, el que vam fer va ser parlar amb l'empresa que porta les reserves de l'espectacle per trobar una solució. Tot i que l'espectacle aquest del Mago Pop és un espectacle que està molt i molt sol·licitat perquè hi ha entrades venudes ja fins al mes de gener, amb aquesta noia de la central de reserves vam arribar a trobar una data bona amb els mateixos preus, perquè es veu que a partir d'ara els preus també pujaran bastant, i la primera data que ens va oferir, que encara no està oberta al públic a través de la web, és el 16 de gener. Val? Llavors, com era l'única solució que teníem, vam optar per agafar aquesta reserva. Tornem a estar tot el grup junt, totes 95 persones juntes, a les mateixes files, fins i tot hem guanyat una fila més endavant, i bé, els preus continuen siguent els mateixos. La gent que ja està apuntada i ja ha pagat, doncs cap problema, continuem amb la reserva feta, no passa res. La gent que no pogués venir degut al canvi de data es pot passar per aquí a l'oficina, que li tornarem els diners. I sobretot la gent que no ha pagat i que està a la llista, sisplau que confirmi, perquè hi ha una gent amb llista d'espera i podria ser que hi hagués algun canvi en aquesta llista. Sí, el gener el 23, que és la setmana següent del Mago Pop, teníem previst anar a veure West Side Story. Vaig fer les gestions pertinents per poder canviar aquesta pel mes de febrer, perquè si no quedaven dues setmanes juntes. La central de reserves m'ho va estar mirant, però s'acaba a meitat de febrer i les entrades que nosaltres tenim estan molt i molt ben situades també a partir de la fila 2, i les que m'adonaven ells eren... també eren a platea, però no estaven tan ben posades com aquestes que tenim. Llavors vam optar per continuar mantinguent el West Side Story el 23 de gener, que ja sabem que és una setmana després del Mago Pop, però com que el Mago Pop hi ha molta gent que ja l'ha pagat, representa que econòmicament tampoc és cap motiu per poder canviar l'altre.
Així doncs, la propera sortida amb el grup El Serem al Teatre serà el desembre. En aquesta ocasió es gaudirà del Pare de la Núvia, el més nou de Joan Pera.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres 25 d'octubre, els alcaldes dels principals municipis de l'Alt Empordà es troben al Consell Comarcal per abordar conjuntament la problemàtica de la seguretat ciutadana. A la reunió es feia un especial incís en el fet que el problema no es resoldrà només amb mesures policials. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Que va ser una reunió positiva, perquè tractar el tema de la delinqüència i dels fets delictius, doncs, tot i que cada municipi té la seva singularitat, sens dubte, doncs fer-ho amb aquesta visió territorial és bo, perquè jo crec que pots posar l'accent més on toca, perquè és veritat que hi ha municipis, doncs, que han vist augmentat els fets delictius per causes doncs, determinades, altres per unes altres, i veure-ho únicament des del punt de vista policial, que és el que sovint doncs es té més a mà i associes doncs, el fet delictiu, el fet que hi hagi poc o molt de policia, doncs, o el fet més penal de que el Codi Penal no sigui prou dur, que no castigui prou la reincidència, que el sistema judicial no funcioni, doncs més enllà d'aquests aspectes, doncs, parlar de qüestions doncs, que tenen una vinculació amb el tercer sector, amb la situació social, econòmica, educativa del territori, en aquest cas de la comarca, doncs te dona una perspectiva més àmplia i segurament encertes més amb la diagnosi i també amb les possibles solucions. Doncs és abordar aquesta problemàtica exigint d'entrada doncs, un major nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra, bàsicament, i després intentant abordar aquesta problemàtica des d'aquests diferents àmbits, des de l'àmbit exclusivament del Codi Penal, de l'àmbit de la Judicatura, de veure com es resol i com quin tipus de penes, i el tema de la reincidència, que és un tema de debat actualment, i el tema aquest més social, econòmic, doncs que també, doncs, i educatiu, que també tenen doncs, influència directa en el nombre de fets delictius. Però insisteixo, el problema no és només el càstig, no és només la policia, hi ha una qüestió social de fons. La pobresa porta associat també aquest tipus de fets delictius, que són els que generen més inseguretat, que és el robatori en domicili o el robatori en violència. Jo crec que abordar-ho únicament des d'aquest punt de vista, hem de castigar més i no pot ser que entrin i surtin, és abordar-ho parcialment només i no resoldre el problema. Endurir les penes probablement no és la solució, tot i que probablement doncs, sigui part d'ella també.
Més de mig centenar de donacions en la jornada de dijous al CERT, jornada de donació de sang. L'índex és pràcticament idèntic al del mes de juliol i constata una tendència a la baixa experimentada ja en els últims anys. Escoltàvem la notícia d'aquest divendres la voluntària Anna Sánchez del Banc de Sang i de Teixits.
Sembla ser que els donants habituals s'han anat fent grans, per diferents motius no poden seguir donant, i ens falta una mica que se'ns reenganxi el jovent. La gent jove no és la que més ens costa que ens vingui a donar. Llavors, és el que jo voldria engrescar, sobretot a la gent jove, a poder oferir la seva donació, i bueno, és una cosa que poden fer, és una estoneta, i els animem des d'aquí. Doncs molt positiu, donem moltes gràcies a totes les persones que es van acostar i van fer la seva donació i els que es van oferir, que finalment no van poder fer-ho, però sempre molt agraïts a tots els donants. Venim fent les donacions, sempre fem aquesta mitjana al voltant de la cinquantena, és el que estem fent a l'escala més o menys en cada campanya, o sigui que molt satisfets.
La violència a l'antiga Grècia centra la 8a lectura de textos clàssics Anna Saurí. Alumnes de batxillerat de l'Institut El Padró i de l'Institut Montgrí van fer palès un any més la vigència dels textos clàssics a l'hora de tractar temes de rigorosa actualitat. Escoltem com ens ho explicava el professor Pau Robert, escoltem també la veu d'una de les alumnes de l'Institut Montgrí i escoltem un fragment de la lectura pública.
I aquest any el que hem fet és amb els alumnes de grec de l'Institut El Padró de l'Escala i de l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí, seleccionat una sèrie de textos clàssics, tots ells que proposen idees que són molt i molt actuals per lluitar contra la violència, contra tot tipus de violència. Aquests textos els alumnes els han treballat a classe i els llegiran en català, presentats amb una petita introducció per un alumne que farà de, com de moderadora de tot l'acte. Evidentment, els clàssics per alguna cosa són clàssics, és perquè han passat el pes de la tradició, han passat el filtre de la tradició, i un clàssic no és mai un text antic, és un text sempre, sempre actual. Llegir avui en dia Hesíode, o llegir Ciceró, o llegir Sòfocles, com llegirem avui, veurem que ens pot servir en el nostre món, en el qual, evidentment, la violència, els trets no són pas ingenus, no la neguen, és una realitat humana profundíssima, però proposen, com veurem avui, dues eines o dues idees capdals per limitar els seus efectes, que, com veurem, són la idea de justícia i la idea de dolcesa.
Crec que es poden aplicar diversos temes a l'actualitat i és important saber que existeixen temes dels quals podem fer referents i són problemes que actualment poden passar tranquil·lament.
Oh, Aquiles, vulgues de mi apiadar-te, del teu pare recorda. Jo sóc molt més compadible. M'he atrevit a fer això que ningú no faria a la terra. La mà d'aquell que el meu fill oxí l'he tensada a ma boca. Amb tals mots i amb l'enyor del pare els separen la llença d'Aquiles. La mà del vell va plenament apartar-la. I ploraven tots dos. Homer, la Ilíada 484.
Aquesta ha estat una selecció dels temes, dels principals temes d'àmbit local comentats als informatius d'aquesta setmana, els informatius de dilluns a divendres. Dilluns vinent tornem a l'actualitat diària. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'Escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan Garcia.
Els esports amb accent local.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un divendres més al Zona Mixta de Ràdio L'Escala. Avui som divendres, 25 d'octubre de 2019, i el que farem és fer les prèvies dels partits que hi ha programats per aquest cap de setmana. Us parla Ivan Garcia. Repassem titulars.
comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
En futbol, l'Escala juga diumenge a les 5 de la tarda al camp del Palamós. Els escalencs són vuitens amb 9 punts i els palamosins són segons amb 17. Bocci s'enfrontarà al seu exequip. El mateix li passarà a Naum López, jugador actual del Palamós que l'any passat va aconseguir l'ascens a primera amb l'Escala. En bàsquet, el sènior masculí demà dissabte, un quart de set de la tarda, debuta en el grup A de la tercera territorial. El primer rival és el Tossa de Mar. El sènior